Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Riquera Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Puntuals, com sempre, són les 12:20 minuts. Dimarts, avui, ja 27 de novembre del 2018. Estem tancant el mes de novembre, el tancarem aquesta setmana. Bàsicament, la part laboral d'aquesta setmana, la de dilluns a divendres, perquè dissabte ja serà 1 de desembre. Però no ho vulguem córrer tant, eh? Hores d'ara, 13 graus a la ciutat de Lleida, llueix el sol. Que faci fresquet al matí ja no és novetat. Va fred, fresqueta, digue-li com vulguis. I avui és dia 27 de novembre. Ja ho heu escoltat a la programació habitual de la cadena COPE. Avui és el dia a Espanya dedicat al mestre. Al o la. Perquè ningú se senti discriminat, eh? El o la, mestre, eh? I suposo que tots tenim aquell record d'aquell mestre que vam tenir que sobresortia i que, pel que sigui, nosaltres ens hi vam entendre millor des del punt de vista de que enteníem perfectament les seves explicacions i ens va ajudar a superar la seva assignatura. Tots en tenim, ja sigui de la part obligatòria, primària, secundària, batxillerat, com en l'etapa universitària. Jo, amb 30 segons, m'agradaria explicar-vos que jo tinc... A vegades és difícil, dius... Bueno, jo en tinc uns quants que eren molt bons. Jo en tinc un. Ha sigut el millor professor que he tingut a la meva vida. Malauradament ens va deixar massa d'hora. Però ha estat el millor professor que he tingut a la meva vida. Va ser la... Jo vaig fer l'enginyeria informàtica. Va ser a l'Escola Politècnica de la Universitat de Lleida. Es deia Joan Gimbert, era professor de matemàtiques. Quan fas informàtica, doncs ja saps que la part de matemàtiques l'acabaràs fent, el qual no vol dir que no siguin assignatures d'aquestes complicades. Però, de veritat, el Joan Gimbert, en el meu cas, el vaig trobar un professor amb una dedicació tan bestial al tema de la docència. Això, ell era matemàtic i era un molt bon matemàtic, però tenia una dedicació a innovar, a buscar maneres d'ensenyar-te cada vegada millor, que per això, per exemple, els seus índexs d'aprovats a les classes eren més alts. I per això, com us deia, lamentablement ens va deixar massa d'hora l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida. Des de l'any 2012 entregue una distinció docent anomenada Joan Gimbert, que... El que volen és doncs, otorgar aquests premis que permeten reconèixer la tasca docent realitzada i animin el professorat a seguir treballant en la millora de la qualitat en la docència, que de vegades valorem més si és molt bo amb la matèria, doncs ha de ser molt bon professor també. Per tant, aquesta ha sigut la meva aportació. Però segur que vosaltres en teniu un que us en recordeu especialment. Doncs avui és dia per recordar-lo. Avui, 27 de novembre, és el dia del mestre o el dia de la mestra a Espanya. En fi, busquem la previsió meteorològica. Hores d'ara, 13 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Cel molt clar avui en general. Poca nuvolositat arreu de les comarques de Lleida. Fins i tot al Pirineu van obrint-se clarianes i aquesta tarda només hi trobarem alguns intervals de núvols i prou ja. Les temperatures van cap amunt. Avui la màxima marcarà 15 graus a Lleida, 14 a Balaguer, 11 a Tàrrega i a la Seu d'Urgell i 9 graus a Viella. I el vent encara bufa amb molta força al sud, també a les cotes altes del Pirineu, vent de nord-oest, a la resta, en canvi, vent de ponent més fluix. Demà dimecres tindrem un cel amb intervals de núvols mitjans o alts, no esperem pluges, això sí, hi haurà boirines al matí i les temperatures encara pujaran més. De fet, s'espera que les màximes augmentin de manera notable al Pirineu. La mínima arribarà als 3 graus a Lleida i a Tàrrega i fins als 2 tant a Balaguer com també a la Seu o a Viella. El vent demà bufarà més fluix, variable, però encara al principi s'imposarà el vent de l'oest.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs tal com vam anunciar ahir, hi havia vaga de metges de primària a Catalunya. Avui es manté segon dia de vaga. Per tant, si teníeu visites programades, doncs és millor sempre trucar abans per veure com està la vaga, segons Bueno, clar, segons de qui ho valori, però podem estar parlant, segons les xifres, i si fem un promig de si és el govern qui dona les xifres o és l'Associació de Metges, entre el 50 i el 74% de seguiment ahir dilluns. Obrim la plana de successos. Desmantellen un grup criminal que hauria comès 3 robatoris a domicilis de la Seu d'Urgell, Osona i el Berguedà. El jutge ha declarat, ha decretat presó preventiva per als 3 integrants. També la Fiscalia recorre al Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya la sentència per la doble violació a Viella i demana condemnar els acusats per agressió sexual. El Ministeri Públic sol·licita que, en cas que es mantingui la condemna per abusos sexuals, s'elevi la pena a 7 anys de presó. I condemnen a 2 anys de presó un dels 4 acusats enxampats amb bitllets falsos a la Pobla de Segur. L'Audiència de Lleida considera que no hi ha prou proves per condemnar els altres 3 i els absol. Després en parlarem d'aquí a uns minuts, però el gran recapte que tindrà lloc aquest cap de setmana necessita fins a 500 voluntaris per cobrir els 210 punts de recollida que s'instal·laran a tota la província de Lleida. És la gran cita en la que es fa aquesta gran recollida d'aliments que després, això en parlarem, després amb el director del Banc d'Aliments de Lleida, amb l'Oriol Berenguer, però que després es distribueixen durant tot l'any a molts punts de distribució de persones on necessiten per menjar. Que jo sempre dic el mateix, quan ja no tens ni per menjar, és que estem parlant ja d'uns nivells, vaja, alarmants, baixíssims. Obrim la plana de comarques. El govern amplia el desplegament de la xarxa de fibra òptica pública al Segrià amb 24,2 quilòmetres. La Generalitat connectarà el Picat i el Almacelles i també treballa en la millora de la infraestructura existent a Lleida Ciutat. I Unió de Pagesos fa un balanç de la campanya de farratge, tot i que les pluges han impedit recollir la darrera sega. L'organització valora positivament la comercialització i destaca l'increment de les exportacions d'alfals deshidratat a la Xina. I Arcalís recupera la memòria històrica del poble gràcies a pintures murals a les façanes de les cases. Un artista local n'ha pintat una desena amb escenes quotidianes de fa dècades o llegendes de bandolers. En fi, parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
En parlàvem ahir, com tots els dilluns, a 2:15, a la radiografia, a la nostra tertúlia d'esports, amb Albert Escuer i Xavi Pérez. Però que, escolta, que Lleida, que sí, que sembla que no acaba de trobar exactament l'estil de joc, o hi ha moments que té unes baixades de joc alarmants. Sí, correcte, però de moment és el líder, i amb això no en tenim prou, perquè, com diu molt bé Xavi Pérez, estem al novembre, i si estiguéssim al mes d'abril o al maig, a la darrera jornada, doncs perfecte, estem al mes de novembre, però sempre és millor mirar-ho des de dalt que no pas mirar-ho des de baix cap a dalt. El que sí que és veritat, i les xifres són xifres, és que el Lleida Esportiu mai havia portat aquesta quantitat de punts en aquesta jornada. Hores d'ara, 27 punts, empatat a punts amb l'Hèrcules d'Alacant, però és la xifra més alta amb aquestes alçades de competició. I sent líder, també fa molt temps que no eren líders, concretament des de la temporada 2014-2015, a la jornada 11. Per tant, mira si fa temps. En fi, escolta, que tenim actualitat a jornades intersetmanals en bàsquet. Avui, dia 27, avui dimarts, tenim el partit Barça-Lassa, Força-Lleida, a partir d'un quart de 10 de la nit, on el Força-Lleida juga el liderat, perquè ja sabeu que també són líders de la Lepor.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja ho vam dir ahir i ja està aquí amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I ho vam dir ahir, que això de fer memòria i d'esforçar-nos a recordar s'ha de fer cada dia, i per tant nosaltres, amb el cap de setmana no, descansem, però de dilluns a divendres, aquí amb els diaris, amb les enregistraments de Ràdio Popular, de la cadena Cope de fa 25 anys, de tal dia com avui.
Quin era tal dia com avui? Doncs el 27 de novembre del 93.
Efectivament, i estava previst que l'enllaç del pont de la Universitat amb la Nacional 2 estaria finalitzat al gener de 1994. El cost global del projecte va ser de 90 milions de pessetes. Aquest vial tindria una longitud de 350 metres i disposaria de 4 carrils de circulació. Una expropiació de la rotonda va enfrentar a la Paeria i a l'empresari Agustí Mestre. També la Generalitat va destinar 10.000 milions de pessetes pels boscos. Les ajudes a les actuals explotacions serien d'un 50% del programa. Catalunya és un dels països més boscosos del món, deien l'any 93. El pla quinquenal actuaria sobre 40.000 hectàrees a tot Catalunya. La Conselleria de Sanitat va aparcar els nous CAP per manca de pressupost. Es volia donar preferència als centres d'atenció de les zones rurals. A Lleida Ciutat solament funcionaven 3 CAPs dins de la reforma i aquesta mesura afectava els centres de Ferran, Cappont, Ronda, Serós i Alcarràs. Mm. Això és el que volia reformar-se i ampliar-se. També dos soldats, un de Lleida i un de Binèfar, van explicar la seva experiència a la Guerra de Bòsnia. Els dos es van dedicar a donar escolta a les caravanes d'ajut que anaven des d'aquí, que sortien des d'aquí, des de Catalunya, cap a la zona de Bòsnia, la zona de la guerra dels països de l'est. Mm. Els francotiradors disparaven, van explicar, els convois a Bòsnia per divertir-se. Segons va la guerra, pensen quines ajudes a uns i als altres els van millor. Això entre cometes.
Yeah.
Van manifestar aquests dos joves de Lleida i de Binèfar, Javier Trujillo i José Damián Rodríguez, que tenien 18 i 19 anys en aquells moments, i per tant van vindre una miqueteta sobtats. La Paeria tenia intenció en aquell moment d'inaugurar l'auditori, el mes de maig del 94, l'auditori.
L'auditori municipal Enric Granados, que d'on en parlem, doncs fa 25 anys encara no el teníem obert.
Exacte, i que havia costat moltíssim d'arribar en aquell punt, molt, molt. L'Ajuntament es va obligar a vendre patrimoni municipal per valor de 253 milions de pessetes per poder finalitzar, per poder acabar les obres de l'auditori, esperant que arribés l'ajut del Ministeri, perquè s'havien fet eternes. Mm-hmm. La gent, els lleidatans deien, bueno, quan s'acabarà això? Pues bueno, aquí ens diuen que l'any 94. Bueno, el tenim ja fa 25 anys.
El maig del 94 encara faltava,
Encara no fa 25 anys.
Encara no fa, no.
Bé, doncs la Biblioteca de la Universitat de Lleida s'ampliava a mans del 94, s'ampliaria amb un projecte que suposaria la creació de 180 noves places. Les obres no afectarien a les aules. La biblioteca de la Universitat de Lleida.
Sí, s'havia quedat petita.
No la biblioteca.
És gran, per cert. Bueno, ara és gran, correcte, sí. Després de l'ampliació.
Exacte. Sí. Després del 93. Iberia, la companyia aèria, va decidir tancar la seva delegació a Lleida, ubicada a la Rambla de Ferran, i va oferir als treballadors la baixa incentivada.
Havia oficina a Lleida.
Iberia, sí. Llavors s'hi van ficar moltes oficines d'altres companyies, i Iberia va tancar.
Curiós. Curiós, sense tenir aeroport. Ara tenim aeroport, però no tenim oficines de cap... Bueno, és que tampoc ve cap avió.
No, tenim Iberia. Bueno, algun sí que passa per damunt de casa meva,
Sí,
que sento,
però no pare. Però
això
no pare.
No.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
Más que una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado oscuro.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Pràcticament 5 minuts, per sobre de 1:15. Seguim a Herrera en COPE a Lleida amb Ricard Álvarez. Estem a dimarts 27 de novembre, 13 graus a la ciutat de Lleida. I n'hem parlat al principi del programa, justament de que aquest cap de setmana, de fet divendres i dissabte, arriba la desena edició del Gran Recapte, que és un parell de dies en el que es pretén proveir de multitud d'aliments, el que és el banc d'aliments. Ara parlarem del que és el banc d'aliments, per què serveix, quina utilitat té, quin tipus d'aliments necessiten, però abans deixeu-me que saludi al seu director, el director del Banc d'Aliments a Lleida, l'Oriol Berenguer. Oriol, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Escolta, arriba aquesta data que vosaltres, evidentment, teniu marcada i que el calendari, i que suposo que ja fa dies i dies que aneu fent gestions i preparatius, perquè, clar, no és fàcil. Estava llegint que instal·lareu prop de 210 punts de recollida a tota la província de Lleida.
Sí, és així. És el nostre gran esdeveniment solidari i implica, doncs, com has dit, 210 punts de recollida que impliquen tota una organització a darrere, en bona part doncs, sostinguda per voluntaris, el qual cal posar de relleu, i també necessita, doncs, això, no?, d'una certa logística perquè tot això acabi, doncs, funcionant, els aliments, doncs, arribin al lloc on han d'arribar en les condicions que siguin, no?
Clar. Clar. Oriol, anem a recordar el Banc d'Aliments. Què és el Banc d'Aliments?
Sí, el Banc d'Aliments és una fundació sense ànim de lucre que va néixer per lluitar contra el malbaratament alimentari i vincular-lo una mica amb la lluita contra la pobresa. El Banc d'Aliments és una entitat que el que fa és captar aliments de fonts molt diverses per donar-les a una xarxa d'entitats socials de tot el territori que, doncs, utilitzen aquests aliments en els seus serveis, en la seva atenció a les famílies que estan en situació de pobresa. Aquesta seria, bàsicament, la funció principal, no, del banc.
Hi ha un punt que m'agradaria que quedés clar, i és que el Banc d'Aliments no reparteix aliments directament a les persones, sinó que vosaltres el que feu és nodrir a diferents entitats que són les que actuen als seus radis d'influència.
És ben bé així. Hi ha una certa confusió a vegades en pensar que des de Banc d'Aliments estem repartint els aliments directament. No és així. Nosaltres ho fem a través d'això, de les entitats socials que venen al nostre magatzem. No deixa de ser un magatzem provincial en el que les entitats agafen aquests aliments que després, doncs, distribuiran en alguns casos o cuinaran en un menjador social en altres, no? Depèn de l'entitat. No?
Anem a parlar del Gran Recapte. Ja hem dit que és divendres i dissabte, sobretot són els dos dies en els que visiblement la gent de carrer veiem el Gran Recapte. Després suposo que internament el Gran Recapte s'allarga més dies perquè tot el que rep s'ha de classificar, ordenar, emmagatzemar, etc. Vosaltres, pel Gran Recapte, de manera total, quants voluntaris necessiteu?
Mira, només per botigues estimem que necessitem més de 2.000 voluntaris, 2.000, 2.100, que seran els que durant els dies 30 de novembre i 1 de desembre estaran animant uns punts de recollida, informant a totes les persones que, doncs, vulguin col·laborar, i que d'alguna manera seran el testimoni, no?, de nostre i de tota la gent que se'n beneficia, doncs, als punts de recollida. I després tenim tota la classificació, dels aliments, que el que és Lleida Ciutat es fa a la Fira de Lleida, el Pavelló 3, i que participaran moltes escoles, molts esplais, molts voluntaris que s'han anat inscrivint aquests dies i que sumen en total al voltant d'unes 700 persones, no? que fins dimecres vinent, o sigui, el dia 5 ja la donarem per tancada. Només un apunt, has dit que el Gran Recapte continua, i aquest any continuarà per tothom, perquè fins al dia 15 de desembre, com a novetat, diguéssim, d'aquest any, es podrà col·laborar via online. És una novetat, és una prova pilot que fem per veure si, doncs, així podem arribar encara a més gent i podem fer que encara la solidaritat creixi una mica més. No?
La web és a www.granrecapteonline.com.
Exacte.
GranRecapteOnline.com. I, escolta, pels que... És veritat que pot ser que hi hagi gent que ens escolti i digui que jo no vaig al supermercat a fer la compra, ho faig per internet i me la porten a casa. Doncs vull participar al Gran Recapte, doncs aquest any ho podeu fer en aquesta web www.granrecapteonline.com, que estarà oberta fins al proper 15 de desembre, però clar, no cal que ens esperem el darrer dia, ho podem fer el dia 30, el dia 1, el dia 2, o qualsevol d'aquests dies. Oriol, escolta, ens parlaves d'aquesta quantitat de voluntaris que fan falta per moure tot això. Hores d'ara teniu coberta aquesta xifra o us fa falta voluntaris?
Encara ens en falta voluntaris, sí. Més molt, molt centrats a dissabte a la tarda, perquè tenim encara alguns punts de recollida que estan vacants i que, per tant, bueno, continuem amb la crida, no? I recordar que és molt important que els voluntaris participin i siguin perquè la campanya sigui un èxit.
Clar, qualsevol persona que ens estigui escoltant i digui, pues escolta, jo dissabte a la tarda ho podria fer. Quins requisits o què ha de fer?
Bàsicament, qualsevol persona major d'edat, si és un menor, doncs amb autorització o acompanyat, com correspongui, ha d'entrar a la pàgina web del Banc dels Aliments i allí trobarà tota la informació i els enllaços per poder fer la inscripció. Si no domina prou el tema d'internet, doncs, i prefereix parlar directament per telèfon, també tenim el nostre telèfon a disposició i se l'atendrà de la mateixa manera. I totes les facilitats per a que tothom que vulgui participar.
A més, això és relativament fàcil, als buscadors, al Google o a qualsevol altre, qualsevol buscador, fiqueu Banc Aliments Lleida i us sortirà en telèfons, adreces, us sortirà tot allí. Vull dir, perquè ara ho podem dir, que és el 973 25 76 12, però és difícil que a vegades els números de telèfons ens en recordem la gent, Per tant, és més fàcil, busqueu directament amb un buscador, Banc Aliments Lleida, i us sortiran els telèfons. Al final es tracta de donar unes quantes hores del teu temps personal.
És així. Al final nosaltres demanem aquesta col·laboració amb temps i dedicació a la campanya i totes les facilitats, com deies. Avui en dia, doncs, per sort, la tecnologia ens ajuda a que tothom que vulgui contactar amb nosaltres ho pugui fer. Són torns de 3 hores, és a dir, dedicar en un cap de setmana 3 horetes doncs amb aquesta tasca, jo crec que està a l'abast de tothom i que a nosaltres ens servirà de molta ajuda per poder fer la nostra tasca, no? El gran recapte és molt important parlant d'aliments, per la quantitat d'aliments que ens és indispensable per fer el nostre servei.
Oriol, anem a recordar la mecànica és molt fàcil. Vosaltres anireu al vostre supermercat, us trobareu un voluntari degudament identificat amb un PET o amb una identificació, que us oferiran una bossa a l'entrada del supermercat, i vosaltres heu de fer la compra habitual i a més doncs, en aquella bossa que us han donat incloure allí dins mateix d'aquella bossa el que cregueu que el que vulgueu donar, vaja. Repeteixo sempre el mateix. No estem obligats, per tant, vull dir, que ningú digui que jo me sento obligat. Això ho hem de fer perquè volem. Per tant, si jo entro al supermercat i pel que sigui aquell dia no vull fer-ho, doncs escolta, no passa res. El voluntari li dic que, escolta, jo aquesta vegada no ho faig perquè he vingut fa 10 minuts i ja ho he fet. És igual, o no cal donar explicacions. Els voluntaris mai us posaran mala cara, perquè evidentment això és voluntari. I si agafat la bossa, entreu i dius que jo només hi puc posar una cosa, benvinguda sigui. Passeu per caixa i al sortir es paga tot, i al sortir aquesta bossa la doneu al voluntari, que la depositarà en un contenidor on després tot farà cap al Banc d'Aliments. Oriol, ja sé que tot és benvingut, però sobretot quins són els aliments que preferiu perquè duren més temps, perquè són més fàcils d'emmagatzemar i perquè porten més valor nutritiu? Quins són els aliments que preferiu?
Nosaltres preferim la llet. Preferim l'oli, els llegums que siguin cuits, sempre en tenim en compte que moltes llars són precàries i la pobresa també afecta el tema energètic. I bàsicament, i després les conserves, conserves de peix i verdures també són molt benvingudes. Tots els aliments bàsics, en general, són benvinguts, però prioritzem aquests i ens agradaria, la mesura del possible, la gent també doncs, ho tingués en compte, no?, a l'hora de col·laborar.
Molt bé. Doncs serà divendres i dissabte que us trobareu voluntaris al vostre supermercat, de veritat no els hi feu mala cara, i en la mesura del que tothom pugui, perquè és veritat que a la butxaca de cadascú no ens hi podem posar, en la mesura del que pugueu cadascú, doncs feu un donatiu, perquè després estava llegint xifres de que el Banc d'Aliments, ja hem dit que no reparteix directament els aliments, però les entitats a les que sí que ho reparteix ha ajudat a prop de 25.300 persones. Això és una barbaritat. Això parlem de la província de Lleida només, 25.300 persones parlant d'una necessitat tan bàsica com és l'alimentació. Per tant, vol dir, ja no et pregunto si la pobresa va més o va menys, perquè són xifres tan altes que crec que estem en una època de cronificació,
Exacte, ara crec que ho has identificat molt bé. El principal problema ara és la cronificació, no? I d'una bossa de gent molt important. Crec que aquí sí que s'espanteja un problema afegit i per tant, doncs nosaltres, almenys, mentre la solució no arribi, hem de ser-hi, hem de continuar doncs pal·liant com a mínim els símptomes, no, d'aquest problema que tenim en aquest moment. Mm-hmm. Són moltes persones, són 25.000 persones que almenys un cop al trimestre han de rebre ajuda en aliments, que també val a dir, no és que tinguem un problema de fam, però sí de pobresa alimentària.
Clar.
I que vol dir que no tot, aquestes famílies no tenen alimentació suficient i adequada garantida, i per tant, que menys que nosaltres puguem, la societat en el seu conjunt, puguem doncs pal·liar com a mínim aquests símptomes tan... tan negatius, no?
Clar. Doncs busqueu-los a Banc Aliments Lleida, els buscadors, i allí trobareu totes les maneres de posar-vos en contacte amb ells. Hem parlat avui amb l'Oriol Berenguer, que és el director del Banc d'Aliments a Lleida. Oriol, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona per la tasca, i escolta, que cobriu totes les vacants de cara al cap de setmana.
Gràcies, i així ho esperem.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
A la CR Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La CR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Doncs pràcticament dos minuts per sobre de tres quarts. Parlem de barris, Cosme.
Ens fiquem a caminar i, com totes les setmanes, tenim els nostres barris per saber el seu tarannà, la seva forma, les seves maneres i també les seves activitats i reivindicacions. Avui estem amb una partida, és la partida de Grinyana, amb la qual sabrem una mica què és el que fan i com desenvolupen les seves activitats i reivindicacions. Tenim en Dolors Comes, que és la seva presidenta a la partida de Grinyana. Dolors, benvinguda i bon migdia.
Molt bé, moltes gràcies.
En primer lloc, la meva cordial felicitació per la metopa d'honor que et van donar a la festa de Santa Cecília. Van ser unes quantes persones de la societat civil. Van tindre l'honor de poder compartir aquests premis i la veritat és que suposo que t'ha fet contenta, no?
Molt, molt, molt contenta. Va estar molt. I després el lloc també era la Seu Vella, el lloc magnífic, tot. Em va semblar tot preciós.
És un reconeixement a la persona i a la teva tasca. Per tu, sempre, quan parlem amb aquest espai i parlem de seguretat, has estat una persona d'aquelles que sempre has parlat bé de la policia local.
Sí, 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 sempre, perquè aquí al local social pues, de vegades he tingut problemes i els he trucat i sempre han vingut a veure què em passava i pels veïns, en fi, sempre.
Hem de parlar una mica de la teva partida, una partida a la qual se caracteritza doncs, per tindre-li molt carinyo a la nostra ciutat, les dues partides, especialment la de Butjan i de Granyena, amb els seus aplecs corresponents. Però quin és el moment d'esplendor de la partida per tu?
El moment d'esplendor? Pues l'aplec de Granyena en honor de la Mare de Déu, perquè la Mare de Déu i l'ermita és el símbol de la partida. Vull dir, a veure, llavors hi ha d'altres moments, pues, vull dir, importants, vull dir, per nosaltres. L'horta florida, la fruita, perquè d'això vivim, vull dir, aquí a la partida.
Sí, precisament ja que parlareu de l'horta, ara fa poques hores vam estar amb l'Escala Regionals també en una altra partida, que va ser Rufé, a la qual tenen un pavelló molt acollidor, i es va celebrar la plet de l'horta, i també precisament el president de l'horta de Lleida, en Salvador Solsona, una presidenta de Moviment Veïnal, Carme Guerrero, també va ser guardonada per la policia local, i també el meu agraïment perquè jo personalment també vaig rebre aquesta metopa, no? Cosa que hem d'agrair, no? Perquè és una festa emblemàtica, Santa Cecília, que alguns no saben Santa Cecília, bueno, però és la patrona de la Guàrdia Urbana, sí, de la policia local, i també de l'Ajuntament de Lleida i de la música.
Sí, sí.
Dels funcionaris, sí, perquè a vegades se n'obliden, que és la festa dels funcionaris, encara que treballin, és la festa funcionarial.
I tant. Vull dir, preciós. Van fer una sèrie d'actes pues, preciosos per la ciutat, per la Guàrdia Urbana, per la ciutadania, per tothom.
Parlem de la teva partida. És segura?
Segura? Doncs pues, sí. Ara, vull dir, hem tingut temporades difícils, però ja t'hi dic, amb les forces de seguretat, Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, perquè és molt important el viure en cases separades i aïllades les unes de les altres, la seguretat de les nostres cases i la nostra. I vull dir, ja t'hi dic, hem tingut de vegades pues, no tan tranquils, però llavors, ara, afortunadament, i toquem fusta, estem passant pues, per un bon moment.
Sí, perquè ha hagut moments que han entrat fins i tot a les cases perquè és allò de que no a totes les hores estan a les cases ocupades, no?
Claro, vull dir, a vegades aprofiten que estem treballant al tros, vull dir, el de dia, i perquè ens vigilen, i aprofiten per entrar a les cases, que això és molt fort, perquè nosaltres estem fent la nostra feina, vull dir, que vivim d'això. Però ara ja t'hi dic, estem en un moment més tranquil, afortunadament, i toquem fusta.
Són partides que la gent se l'ha fet seva, aquestes dues partides que hem dit, de Grenyana, de Butjànit. És que la gent també es troba còmode, no? Perquè venen aquí a celebrar les seves festes doncs patronals, els seus aniversaris, fan de tot una mica, no? Perquè durant l'any teniu molt ocupada la partida.
Sí, 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 la veritat, tothom és benvingut, sobretot els grups culturals, després hi ha pues, socis que celebren, pues, fan alguna celebració, però tothom és molt benvingut i nosaltres molt contents d'acollir-los.
Com se viu el Nadal a la partida?
Bueno, pues des de l'associació fem una sèrie d'activitats, tallers on les dones preparem pues, tota la decoració de Nadal, aquí al local social de l'escola. Després fem una sortida cultural. Aquest any anem a veure un concert de Nadal a l'Auditori i cada any pues fem molt bonic. És que a mi m'encanta. Els Nadals sempre m'han agradat moltíssim.
En quant al funcionament de la partida, s'envelleix, ve alguna gent que, bueno, que vol continuar el que teniu, els joves que es casen amb les noies volen continuar, volen marxar, com ho veus tu?
Bueno, hi ha de tot. Hi ha nois, pues, que els fills de pagesos que es queden, continuen conreant les terres familiars, n'hi ha pues, que han estudiat i han marxat, vull dir que som majoritàriament gent gran, i de jovens que es queden a conrear les terres, pues, no n'hi ha massa, però esperem que... És que per poder-nos quedar ens hem de guanyar la vida. Ens hem de guanyar la vida perquè som molt importants els pagesos i pageses. Per què? Pues perquè fem aliments per viure, molt importants per la ciutadania, per tothom. I crec que no se'ns valora prou.
De tota manera, Dolors, hi ha una cosa que a mi em va agradar personalment, les coses ja saps que jo sempre les dic i micròfon obert. L'alcalde de Lleida, quan va fer la inauguració de la Fira de Lleida, de la Fira Sant Miquel i la Cloenda, davant de tant de la consellera com també del representant del Ministeri, va parlar de la nostra horta de Lleida. No va parlar de la pagesia de fora, ni va parlar de l'agricultura en general. Va parlar de l'agricultura de l'horta de Lleida. Això és un què, no?
Sí, sí, això és molt important. És molt important perquè l'alcalde, el Fèlix, està molt vinculat amb nosaltres, amb l'horta. Vull dir, ell ja ho estava quan era regidor i ara, com a alcalde, pues, continua igualment. Vull dir, és que són molt importants la nostra tasca, la nostra feina. Tot és molt important perquè, t'hi dic, produïm aliments tan necessaris per viure.
A més, esteu donant bueno, el respir a la ciutat, no? Perquè entrar en certes capitals i veure tot gris, a Lleida encara es veu el cel, no?
Sí, som molt pulmó verd de Lleida. Vull dir, jo crec que és una ciutat privilegiada, Lleida. Està envoltada d'horta, perquè hi ha molt... Vull dir, és com aquell que diu que n'hi ha poques de ciutats així, amb aquesta peculiaritat.
Molt bé. I parlant també de la Federació d'Associacions de Veïns i de les, bueno, també de la Comissió de l'Horta, tens tu reunions amb ells? Veus que la Federació té ganes, que estan ben coordinats?
Bueno, nosaltres ens reunim la Comissió de l'Horta pues, per tractar, si fa falta, cada 15 dies, pues, problemes comuns que ens afecten a tots, com pot ser camins, la seguretat... vull dir, això ens reunim molt sovint, la Comissió de l'Horta, i llavors amb la Federació... Pues bueno, pues anem fent tots, sí.
Teniu alguna trobada a part, los de l'Horta, amb gent de la capital que us quedem més a prop? Per exemple, no sé, l'associació, ara estic pensant, que queda molt a prop, l'associació de Sant Ignasi Instituts, a la partida de Butjànit, vosaltres, de l'Avinguda del Segre, Pardinyes.
Hi va haver un sopar i hi havia moltes associacions de la ciutat, un sopar de germanó i tal. Vull dir, però a veure, amb ells, pues, tenim coses diferents, tot i que si fa falta, pues, mos reunim també, eh?
Sí, això l'altre dia cal dir aquí, que es va fer el sopar, que l'any passat precisament a aquesta casa, i aquest programa va rebre el guardó de la Federació d'Associacions de Veïns, i aquest any una persona treballadora per tothom, que és la Núria Torrevella,
sí,
que va rebre el reconeixement com una fotògrafa inquieta, que està a tot arreu, no?
O sigui... A tot arreu està. Pa, té unes fotografies... Vull dir...
Que et va fer una exposició precisament a la partida.
Sí, una exposició preciosa, amb unes fotografies espectaculars. Vull dir, m'encanta i s'ho mereix. Sí.
Ja per acabar, Dolors Comes, i després el dia que tu deixes l'associació, què? Continuarà?
Bueno...
Hi ha ganes? La gent té ganes? Trobes relleu o no trobes
relleu?
Bueno,
hi ha algun jove aquí, però bueno... diguem-ne que hi ha feina a portar això i és tot voluntariat perquè t'he de dir que és tot el temps a canvi de res i vull dir, no sé si ho veuen massa bé això de dedicar tot el temps lliure a canvi de res.
I les institucions són conscients? A part de l'alcalde en aquest cas que has parlat?
Bueno, jo crec que bueno, pues que sí, que de vegades potser s'hi haurien d'implicar més amb nosaltres, amb els locals socials, amb coses que ens fan falta i així, però bueno, poc a poc, pues mira, anem fent tots.
Doncs, Dolors Comes, presidenta de la partida de Grinyana, moltíssimes gràcies per estar aquí. Reitero la meva felicitació a tu, en Salvador Solsona, també a la Carme Guerrero, per aquests guardons que han rebut com a moviment veïnal. També tinc que dir que, encara que el reconeixement fos per mi personalment, estic content perquè també és un reconeixement a les meves entitats, les cares regionals, que estem coaligats amb vosaltres, no?, a les associacions de veïns. I cares regionals, penso que tots fem una tasca de servei a la ciutadania, no?
Molt bé, moltíssimes gràcies. A tu també, i en fi, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Moltíssimes gràcies, Dolors, molt bona tarda.
Molt, gràcies.
Fins aquí, Ricard, ja veus, hem parlat de barris, i bueno, els barris també han estat guardonats aquest any a la festa de Santa sí. Cecília, de la Guàrdia Urbana de Lleida. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com, i tu, Ricard, el teu WhatsApp, i demà me torno a trobar parlant de l'entrevista Cosmepolita, i bueno, la setmana que ve tornem a parlar de barris.
Ara hi tornem a començar. Adéu, Cosme, cada setmana tornem a començar. Escolta, el nostre WhatsApp va 664-526-180, 664-526-180. Ens pots enviar missatges de veu, missatges de text, el que tu creguis, eh? Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Amb el Joan Bellmunt, què fem a mi de la una? Doncs obrir la finestra dels records.
Sí. I avui estàs en forma per nedar.
En forma? Ah, per nedar, ui.
No, a veure, no nedarem, però era una manera de passar el riu a Balaguer.
Ah.
Parlarem d'aquest passar el riu a
Balaguer. Oh, però has d'estar bé, eh? Hi ha corrent i...
Molta corrent. No es passava nedant, però bé, nosaltres avui hem recollit aquesta realitat. Perquè passar de l'un costat a l'altre del riu podia convertir-se en una aventura. I no diguem si el Segre baixava per amoler, com tu dius, que a vegades baixava sí. fort. Els ponts han esdevingut vitals per a passar de l'un costat a l'altre, però també s'utilitzaren altres mitjans. Quan fou construït el primer pont a Balaguer, és de suposar que la seva existència va aparellada a la ciutat. Al segle XII i a tot estirar al segle XIII pot atribuir-se la primera construcció d'importància. Un dels mitjans utilitzats per passar de l'un costat a l'altre fou una barca. No devia tenir gaire consistència. Així es dedueix del fet de que fou construïda una nova barca molt gran que va ser amarrada a la muralla del Mercadal. Costava més de 1.000 lliures i la barca amidava 104 pams de llargada per 34 d'amplada. Feu servitud fins a l'any 1765, que es va construir una palanca de fusta i unes piles provisionals. Per dificultats puntuals a l'hora de creuar el riu, amb anterioritat a la construcció de la barca gran, en època de sembra, els parells d'animals havien d'anar a passar pel pont de Camarasa o per la barca de Térmens. Com que la sembra no admetia demora, es va instal·lar una sirga amb una gàbia penjada que corria per mitjà d'una corriola, és a dir, tots els invents eren positius. Sí. I aquest procediment anà bé mentre van carregar poc la gàbia, però després s'anava abusant de la confiança i un dia, que aquella anava plena de gent, es va trencar la sirga i la gàbia i persones, pots pensar on van fer camp.
Sí, sí.
Van caure al riu ben de patac. I per acabar, la dita ens parla que tothom té mals, però cadascú se sent dels seus.
I tant que sí, i tant que sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, senyal els horaris, la una, després la Nacional 240 i la tertúlia dels polítics.
És la una hora menos en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rai, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Somos solidarios, pero podemos serlo bastante más. Tan solo un 10% de los españoles destinamos algo de nuestro tiempo en ayudar a los demás. En donaciones estamos incluso por debajo de la media europea. Carmen Lavallén.
España es el país con más misioneros, líder en donaciones de órganos y también en transfusiones, y ha calado la idea de que somos muy solidarios, pero en realidad, y si tenemos en cuenta donaciones, voluntariado y ayuda a la comunidad, ocupamos el puesto 71 del índice global de solidaridad. Hay unas 15.000 organizaciones solidarias como Cáritas en nuestro país, y casi 4 de cada 10 españoles colabora, frente a la mitad de los europeos. Para animarnos a participar en causas sociales, hoy se celebra por cuarto año en España el Giving Tuesday. Juan Mezo es uno de los organizadores.
No todo depende del Estado, no todo depende de la empresa. También nosotros como sociedad civil, las personas, tenemos que poner nuestro granito de arena para sumar.
Frente al consumismo de los últimos días, la iniciativa tiene como objetivo dar a conocer las muchas necesidades de ayuda de las ONGs y fomentar una colaboración económica y de voluntariado más estable a lo largo del año.
Te lo estamos contando. Francia va a cerrar 14 de sus 58 reactores nucleares para 2035. Lo ha anunciado su presidente, que ha hecho público el plan de energía. Emmanuel Macron se mantiene firme con su decisión de subir los precios de los carburantes con una tasa ecológica que ha motivado la protesta de los conocidos chalecos amarillos. Corresponsal Asunción Serena.
Emmanuel Macron se ha dirigido por primera vez a los chalecos amarillos. Ha dicho que escucha la ira de los que se manifiestan y que no quiere dejar en la cuneta del desarrollo económico. Por eso la transición energética, dice, que se hará, pero no a cualquier precio. Se pondrá por obra todo lo necesario para acompañar socialmente esta transición, para que la ecología a la francesa que preparamos sea una ecología popular. Sin embargo, la única respuesta directa que ha dado Macron es el anuncio de la revisión de los impuestos sobre el combustible según la evolución del precio del petróleo. Ha insistido además en que mantendrán el rumbo del gobierno porque, dicen, es el bueno.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, vuelve a pedir la dimisión de un ministro de Pedro Sánchez. Lo pidió con Dolores Delgado, con éxito nulo, y lo acaba de hacer con el titular de Exteriores después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores haya multado a Josep Borrell con 30.000 euros. Según la CNMV, Borrell utilizó información privilegiada al vender acciones de Abengoa cuando era consejero de la compañía. El entorno del ministro ya ha dicho que no va a dimitir, y desde el PP Pablo Casado ha dicho que Borrell está deslegitimado para seguir en el cargo.
Esto es gravísimo. Nosotros lo que tenemos que decir es que el señor Borrell está deslegitimado para seguir en el gobierno de España y tiene que acudir inmediatamente al Congreso de los Diputados a dar explicaciones de este caso.
Por lo demás, las lluvias de los últimos días, de las últimas semanas, de los últimos meses siguen llenando los embalses. En la última semana han aumentado sus reservas en 260 hectómetros cúbicos. Haciendo una media, se encuentran al 54% de su capacidad total. Y la Guardia Civil ha detenido al padre y al hermano de una menor. Habían concertado el matrimonio del adolescente de 18 años con un hombre de 37 en Marruecos. La familia había obligado a la menor a utilizar velo islámico y a dejar sus estudios. Ella quiere seguir viviendo en España, donde ha nacido, y seguir estudiando.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, jornada de Liga de Campeones. Hoy juegan el Real Madrid y el Valencia. Corrochano.
Es la quinta jornada de la fase de grupos. Visita del Real Madrid al Olímpico de Roma. Se juega contra la Roma el primer puesto del grupo. Informó Miguel Ángel Díaz que Solari podría dar entrada a Isco y Lucas Vázquez en el equipo titular por Ceballos y Marco Asensio. Antes, a las 7:05, CSK de Moscú, Victoria Pilsen. Si los rusos no ganan, Real Madrid y Roma estarían ya clasificados antes de jugar. Y en Turín, el Valencia, necesitado de una victoria ante la Juventus de Cristiano Ronaldo, habla el entrenador del Valencia, Marcelino.
Venimos con la intención de ganar, es lo que nos sirve para depender única y exclusivamente de nosotros, y con esa idea vamos a afrontar el partido. Será largo, difícil, puede que esté tortuoso, pero el equipo está bien y vamos a ver si tenemos el juego, la intensidad y el acierto necesario para ganar.
Para seguir vivo, el Valencia necesita ganar o que el Manchester United no sea capaz de vencer al Young Boys en Old Trafford. El tiempo de juego lo va a contar todo a partir de las 8:30 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, muy buenas tardes.
En El Espejo vais a hablar de la República Centroafricana y de la horrible guerra que desde hace años obliga a sus habitantes a convivir con una violencia extrema que aquí, sinceramente, cuesta imaginar.
Es verdad, en el escenario de miedo y de muerte que está afligiendo a este país, la Iglesia es prácticamente la única institución con capacidad para vertebrarlo. Tras el último episodio en el que guerrilleros islamistas Seleka causaron 48 muertos en la diócesis de Alindao, los obispos han propuesto que se suspendan los festejos del próximo 1 de diciembre, que es el 60 aniversario del nacimiento de la República, en señal de duelo. En cambio, proponen dedicar el domingo 2 de diciembre a una jornada de penitencia y oración en memoria de las víctimas de este conflicto que desde 2012 ensangrienta al país. La colecta que se recogerá en todas las iglesias será destinada a socorrer precisamente a los supervivientes de las masacres. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Vinga, doncs continuem al migdia COPE. Els dimarts a aquesta hora ja saben que és hora d'obrir les portes de la cuina, però per fer-ho abans hem d'obrir les de la Nacional 240 i saludar el Ricard Álvarez des de COPE Lleida. Ricard, què tal? Bon dia.
Mònica Carrasco, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Bé? Amb ganes? Preparat?
Amb ganes, amb gana i armat i preparat.
Preparadíssim, armat en aquest cas, sí, com diem sempre, amb forquilla i ganivet, sí. Perquè qui ja saps qui tinc aquí avui, no?
Joan.
El nostre cuiner resident del mes de novembre, Joan Urgellès, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Molt
com
bé.
Estàs tu? Bé?
Molt bé, aquí, preparat.
Preparat ja, preparat perquè a més el Joan el vam avisar, li vam dir, mira, volem saber una mica més, no?, del Joan, coneixem el restaurant, coneixem moltes coses de la seva manera de cuinar, però i a casa? El Joan cuina a casa?
Això.
Cuines molt o deixes als altres?
M'agrada molt cuinar a casa, eh? No tinc moltes ocasions, però realment, quan puc, m'agrada cuinar pels meus i realment... Òbviament, disfruto moltíssim cuinar pels meus clients, moltíssim, però quasi més cuinar pels meus a casa.
No sé si són un públic més exigent, el de casa, que el de...
No t'ho pots imaginar. No t'ho pots arribar a imaginar.
Clar, llavors jo... Això
però
ja
també, també canvia el tema de la cuina, no? Perquè acostumat, suposo que la cuina, evidentment, del restaurant és bastant més gran, també és com diferent, no?
Sí.
On tinc les coses? On...
Bueno, jo a vegades que si m'organitzo bé, a vegades inclús cuino millor a casa que no al restaurant.
Ah, sí?
Perquè al restaurant som més gent, vulguis que no, pues la cuina està més ocupada i més enredada, no? A casa, si tu prepares bé i estàs tu allí el teu rato tu sol...
Ah, però això no ho deia, Joan. Molt. Tu quan et poses a la cuina a casa, fas fora la gent de la cuina?
Sí, no m'agrada molt la gent de la cuina. No m'agrada la gent de la cuina.
No, jo t'ho dic perquè jo, per experiència a casa, si xoquem dos vegades per casa a la cuina, un o l'altre ha de marxar fora.
Sí, sí.
Perquè si no, tenim un problema.
Sí.
De vegades és millor fer, no? Deixa'm a mi sol i després ja parlarem. Doncs avui volem saber, Joan, en aquesta cuina, no ben bé la teva, sinó quin plat, hi ha algun plat que tu et transporti directament a casa perquè sigui allò que el feia doncs la mare, la iaia, el pare, la teva dona, no sé. Què? Hi ha algun plat en especial?
A mi sempre l'he tingut en aquella retina gastronòmica familiar, són els macarrons a la bolognesa que fa la meva mare encara avui en dia.
Ah, perfecte. Escolta, des d'aquí la saludem. Com es diu la teva mare, Joan?
Rosa Maria.
Rosa Maria, una abraçada.
Com els de la mare, res.
Els macarrons de la mare, sí, no hi ha res al món.
Hi ha diferents coses, perquè, per exemple, la meva dona fa un pastís d'aquests d'estiu amb salmó, que està també tremendo, però, clar, ara, les fetges que estem...
És més de macarrons.
És més de gust uns macarrons allí gratinadets, calentets, que no un pastís de salmó.
Molt bé, doncs, i aquests macarrons, a tu ho has provat? I et passa allò de no em surt igual?
No em surten igual, però perquè tampoc mai busco fer-los igual. Soc una persona que m'agrada molt provar coses noves i llavors és quasi impossible que em surti igual com ella.
Clar, llavors el Joan, que és molt llest, ha dit, mira, farem els macarrons de la mare, però li donarem...
Li farem una
el
versió,
twist, òbviament. Li donarem el toc Joan,
sí,
no?
Sí, això sempre.
Llavors, vinga, doncs macarrons com, Joan?
Mira, pues, els macarrons farem uns macarrons a la bolognesa, però en aquest cas els farem trufats.
Bé,
ara posarem una miqueta de pasta de trufa després durant la recepta. Llavors, pels macarrons necessitem uns 250 grams de macarrons. En aquest cas, a nosaltres ens agraden els macarrons finets.
Sí.
Que allò que en diuen les plomes, però les petitetes, les fines. Llavors, necessitarem també uns 200 grams de carn picada de vedella, una ceba de figueres, mig porro, una miqueta de pebrot verd, oli, sal, pebre, llavors una miqueta de tomàquet. Aquí amb el tomàquet cada un entra de la manera que més li agrada o que més controla. En aquest cas hem posat tomàquet fregit perquè és el que en aquest cas utilitza la meva mare quan els fa.
Respectarem
aquesta part de la recepta.
Vinga.
Si ho féssim al restaurant, òbviament ho faríem amb tomàquet natural triturat. Llavors, i en aquest cas, una miqueta de nata després, una miqueta de pasta de tòfona, que la podem trobar a tots els supermercats, i una miqueta de mozzarella per, en aquest cas, al final ja gratinar. I incorporem, que ens agrada molt, perquè com que ja per la recepta fem servir oli, en aquest cas hi posarem una miqueta de vermut Miró del Fusion, que és aquest que dèiem que té un punt d'oliva, de gust d'oliva quan el prens.
Perfecte.
Llavors, és una recepta que sembla això, però és molt fàcil també. Llavors, el que hem de fer és bullir els macarrons, vale? Mentre van bullint els macarrons, també uns 10-12 minutets, 14 màxim, ja dèiem com aquell dia de l'arròs, no ens agrada la pasta passada, ens agrada al dente i que es pugui mossegar.
Exacte, sigui una mica consistent.
Exacte. Llavors, mentre anirem fent la salsa. Llavors, el que hem de fer és tallar la ceba, el porro i el pebrot verd ben finet i el posem a sofregir. Quan està una miqueta sofregit, ja incorporem la carn picada de vedella. I anem a foc mig, sense que sigui molt fort, ho anem sofregint tot bé, que es vagi fent la carn, es vagi incorporant amb la ceba, el porro i el pebrot verd. Quan ja està tot ben sofregidet, el que farem és posar-li, perquè faci una evaporació ràpida, aquest vermut, Miró Fusion, vale, que s'evaporarà ràpid, però ens deixarà el gustet aquest de l'oliva, que com que ja ho sofregim amb oli d'oliva, ens quedarà perfecte. Llavors, quan ja està evaporat, li hem de posar una miqueta de sal, una miqueta de pebre, el tomàquet fregit, un pèl de sucre, importantíssim, perquè aquests tomàquets són molt àcids i ho hem de rebaixar, i llavors hi posarem un palet de nata.
Vale.
Ens agrada aquest puntet làctic als macarrons, com que també ho feia la meva mare, doncs llavors això també ho respectem.
les mares saben de tot, eh?
Llavors el que farem és, a foc lent, deixarem aquesta salseta vagi fent xup-xup perquè es vagi incorporant tots els ingredients i els gustos, i mentre, quan els macarrons ja estiguin bullits, el que hem de fer doncs, és això, escorrir-los i refredar-los una miqueta per parar-los ràpid la cocció. Llavors ens queda simplement en una safata posar els macarrons, salsejar-los amb tota la salseta damunt, posar-hi la mozzarella i els gratinarem. Vale? Els gratinarem primer uns 4 o 5 minutets a 180-200 graus i ho traurem. Per què ho traiem abans que estigui ben gratinat? Perquè llavors posarem una miqueta de la tòfona amb una miqueta d'oli, amb un biberon batut, i mullarem una miqueta tota la part de damunt de formatge amb aquest oli de tòfona. D'acord? I llavors el tornarem a posar al forn 5 minutets més, a 180 graus, i aquest gratinat ens acabarà quedant cruixent i la tòfona s'haurà incorporat en ell.
Carai!
I llavors ja tenim preparats els macarrons a la bolonyesa de tota la vida, però en aquest cas, doncs, trufats. I li hem donat un puntet, això, també, amb el vermut.
Ui, amb aquest truquet,
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, que són uns macarrons
de la bolonyesa.
No tenen més misteri, no? Però com podem donar-li aquesta volta, no?, per fer dels macarrons un plat brutal, no?
És important buscar sempre coses que ens facin la cuina divertida.
Bueno, doncs és el que dèiem fa dues setmanes, Mònica, quan parlàvem del tàper i tal, a vegades només donar-li un pelet, una volta, una cosa diferent, et canvia totalment i la base és la mateixa.
Clar. La pregunta que t'he de fer ara, Joan, és inevitable. Ha passat el sedàs aquesta recepta de la teva mare?
Sí.
Ella els ha provat.
A casa han encantat a tots.
No, perquè això és important,
sí,
també.
Sí, ui, i a casa som molt crítics, eh?
Per això. Llavors, si ella ha donat el vistiplau, això és que té potencial la recepta. Doncs mira, aquests macarrons, Ricard, jo crec que pot sorprendre la família... No? I si tens sobre, el tàper.
Clar, ui tant. No, i a més, saps què passa? Que jo quan cuino, o a casa quan cuinem el cap de setmana, sempre en fem una mica més.
Clar, pel tàper de dilluns.
Per tenir un dinar ja fet, de cap de la setmana. Sí.
Escolta, doncs molt bé aquesta recepta, Joan, t'ho agraeixo molt. I abans de que marxis, Ricard, el Joan, abans d'entrar així ràpid durant el butlletí, m'ha dit, avui us he d'explicar una cosa important.
A veure.
Sí, és que acaba 2019, que estem a un meset d'acabar-lo, acabem novetats pel restaurant Joan Urgellès, no? Què passarà?
Pues bueno, algo que fa allò, com seguint amb la línia de la cuina, fa temps que s'està coient, I, bueno, hem decidit que l'últim, el dia 31 de desembre, el dia que farem el sopar de cap d'any al restaurant, serà l'últim servei del restaurant Joan Urgellès a Reus.
A Reus,
no del restaurant Joan Urgellès, sinó només a Reus. El que fem és les maletes, marxem de Reus i ens n'anem a les Borges del Camp.
Molt bé, o sigui, no te'n vas gaire lluny, tampoc.
No, però era un pas que ens fa molta il·lusió fer. És molt arriscat, i ho sabem. Molta gent ens diu, te la jugues, si és veritat. Però ho fem pel bé del restaurant i per seguir creixent en quantitat i sobretot en qualitat. Uh-huh. El nostre local és un local que ens ha donat moltíssimes coses durant 11 anys. Realment la gent m'ho deia, hòstia, però és que estàs potser en el teu millor moment. Sí, realment ho asseguro, estem en el millor moment del restaurant, amb qualitat i amb quantitat de clientela. Però se'ns ha quedat el restaurant molt petit i les infraestructures molt, molt justes ja.
Per tant, any nou, vida nova, enguany més que mai, no, Joan?
Farem, anirem informant, perquè òbviament no són coses de dos dies, però durant el 2019 obrirem a les Borges.
Uh-huh. Doncs escolta, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, que ho hagis volgut compartir amb nosaltres aquí, el nostre cuiner resident d'aquest mes, et seguirem la pista, ja vindràs a explicar-nos.
Sí, i tant, nosaltres anirem, òbviament, amb les xarxes socials, anirem informant, que clar, com que òbviament és el mateix restaurant, la gent em pregunta, però serà el diferent, el mateix no? No, és no. El restaurant Joan Urgellès, amb el mateix que fèiem a Reus, però ho farem a les Borges i ho millorarem, i perquè volem anar a buscar l'excel·lència gastronòmica que ara ja no podem assolir en aquest local.
S'ha de créixer i s'ha d'evolucionar.
S'ha de créixer, no? Te l'has de jugar, i a la vida tots són reptes, i aquest ens fa moltíssima il·lusió.
I a tu t'agraden els reptes.
Buah, m'encanten,
Joan,
m'emotiven.
Per tant, escolta, desitgem moltíssima sort en la nova etapa. Tornaràs a aquest curs algun mes i ens expliques novetats quan ja tingueu local i tot plegat, que et puguem venir a visitar, mentre tenim temps fins a final de desembre per anar al restaurant Joan Urgellès al carrer de l'Aleu 7 de Reus. Vagin reservant, que ara comença a córrer la veu, no?
Sí,
i
no, la veritat és que tenim el Nadal molt, molt, molt complet.
Vagin reservant. Si no es per dates assenyalades de Nadal, abans d'hora per poder acomiadar-se del restaurant Urgellès tal i com el coneixem fins ara aquí a Reus. Joan, un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Joan, enhorabona.
Gràcies a vosaltres.
Doncs, Ricard, tu i jo anem a la Publi,
sí,
i ràpid que entre la Leida.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
Que sí, sí, ya lo hablamos. Pero primero vamos a terminar de mudarnos, ¿no? ¿Ha pasado algo?
Pues que han robado a la vecina de enfrente y no tenía alarma.
¿En serio? ¿Nos mudamos a este barrio que en teoría es mejor y sigue habiendo robos?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Què m'ha dit Ricard Álvarez la Leida Martí. El primer que m'ha dit quan ha entrat avui per la porta. No vas dir la dada la setmana passada.
Ah, és veritat, és veritat.
Tens raó. I mira que m'ho poso aquí davant, però no hi ha manera. Leida Martí, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Se m'oblide. És que...
Vols començar avui amb això?
Copses tota la meva atenció i se m'oblide.
Farà posar vermella.
No, us la dic al final, però avui prometo que me'n recordaré, que no pot ser això. Que jo les tinc buscades, no us penseu que el dia que no la dic és que no he fet la feina.
Apunta-teu a la mà.
m'ho poso aquí davant. Sí, apuntar la mà continua sent una tècnica infal·lible, eh? Jo no sé si tu, Aleida, ho fas, això.
No, però jo tinc tota la, el que és la pantalla de l'ordinador plena de pòstits.
Jo sí, sóc la reina dels paperets, sóc la reina dels paperets.
Però, veure, jo m'he acostumat a fer anar moltíssim ja l'agenda, d'una vegada, del mòbil i tal, però encara hi ha aquella cosa urgent, aquella cosa que tu apuntes a la mà.
I això que deien de canviar l'anell de que portes habitualment a un dit a l'altre, no, a mi això no serveix de res.
Jo saps que em penso que l'he perdut.
No serveix, exacte. No serveix de res perquè ja a les 3 hores em veig l'anell a l'altre dit i penso, oi, i per què porto, l'anell? M'hauria de posar una nota per recordar-me que m'he canviat l'anell de dit per recordar-me d'algo. Llavors no seria plan. Però bé, Aleida Martí, amb què venim avui? Que tanquem mes de desembre, ai, mes de novembre, t'anava a dir que ja tens el pont aquí. Tu que en tenies tantes ganes, ja està aquí la cosa.
Sí, bueno, la setmana que ve, encara. Encara t'hem de veure aquí la setmana que ve.
Sí, dona, aquí vindrà, però després marxa.
Saps què vaig fer la setmana passada? Com que la vaig cagar i la vaig liar, dir que ara em quedarà una setmana més, que jo em pensava que em quedava menys. Ara m'he agafat el calendari, el tinc davant al costat de la pantalla i vaig tatxant els dies, saps el que vull dir?
Però això et farà etern, eh?
No, però si ja està aquí, si només hi ha un dia i mig i ja està. No queda res.
Perfecte per fer el programa del dimarts i anar-me'n de vacances.
I marxar. Doncs escolta, això serà la setmana que ve. Aquesta, quin tema tenim sobre la taula?
Doncs mira, aquesta setmana m'agradaria parlar d'un tipus de pantaló que m'encanta, m'aixifla i m'enamora.
A veure.
Que és el pantaló de cuero.
Ah!
Ah, lo fem fatal.
Una tendència, bé, un tipus de pantaló que tampoc no passa de
no
moda
passa
mai,
de moda.
Vull dir, canvia potser el llarg o l'ample, però les peces de cuir continuen any temporada rere temporada,
sí,
com les ratlles.
Igual, són bàsics que mai passen de moda, l'únic que canvia una miqueta és l'estil de combinar-ho. I a més, també podem aprofitar, com bé vam comentar, que aquest divendres comença el Black Friday i moltes botigues s'apunten, fins i tot les de carrer, a fer el Black Friday, i si voleu també podem. Vam poder aprofitar el mid-season amb els abrics i podem aprofitar el Black Friday amb els pantalons de cuir.
Doncs mira, ja us ha donat una idea.
Ara és que bé.
I no el teníeu, ja la
teníeu. Però jo, per exemple, les jaquetes de cuir sí que són relativament fàcils de portar, per entendre'ns, però els pantalons de cuir jo crec que s'ha de saber,
Bueno, la veritat és que el pantaló de cuir s'ha de saber portar i, a més, a mi aquest tipus de pantaló m'agrada que sigui bastant estret, tipus com una segona pell de la que portes tu, així amb tipus, més aviat amb tipus legging, i que amb l'estil en pitillo. Per què? Perquè si no després, com que aquest tipus de teixit és una miqueta més, sí que és tovet, però no és tant com una tela, i després a l'hora de caminar i tal te fa arrugues per tot arreu, el pantaló. I després trobo que també te queda bé tant de dia, segons com te'l combines, com tal per anar a sopar, depenent molt de la sabata que t'hi fiquis i de l'abriguet que t'hi fiquis.
Per tant, és una peça polivalent, d'entrada.
Correcte. Després, què passa? Que a mi aquest estil, per exemple, primer parlem de dia i després com portar-lo a la nit, si us sembla.
Vale?
Portat de dia. Com és tanta tendència el tema de les bambetes, manolatina, etc., és un tipus de pantaló que si l'agafes pitillo, com bé havia dit abans, ben estretet i pitillo, amb una bamba queda molt combinat, molt ben combinadet. A mi m'agrada, per exemple, que encara que sigui l'hivern i sigui una miqueta suïcidi, entre cometes, portar-lo una mica per damunt del turmell. Vale?
Clar, perquè entre aquell fet, el turmell, perquè ara hi ha aquesta moda, que les iaies diuen allò de que ara aneu sense mitjons, el jovent,
sí,
no?
Correcte.
Que es porten d'aquests tan curts que,
però
com
molt,
que no es veuen.
Però molt, molt curts.
Hi ha gent, o sigui, no és que no em portis, és que no es veuen. És que no es veuen.
No, però és que n'hi ha alguns que realment s'acaben al taló i pugen en diagonal fins en català no sé com es diu, a l'empeine.
Però a l'hivern hi ha aquell tros, hi ha aquell tros de turmell que queda a l'aire.
Sí, que és això, dius? Per això dic que és una mica suïcidi de cara a l'hivern, però clar, queden boníssims.
Si vas del cotxe a la feina.
Sí, aquí vas ràpid. Doncs la combinació amb la bamba, amb la mida així el turmell, queda molt bonica. I després la part de dalt el pots combinar amb un jerseiet així una miqueta estampat, o d'aquests així una miqueta més oversize, el set amb pitillo, te fa també aquesta combinació, i després amb un abriguet, doncs, o jo el pèl aquí el ficaria més aviat de nit, com vam comentar, que potser aquest cas, en vez de ser de dia, amb aquesta combinació, un pantaló de cuir el faria més de nit.
Per tant, pantaló de cuir per rebaixar una mica de, potser, serietat o força, no?, amb peces de llana, amb abrics potser més...
Un de quadros, per exemple, com vam comentar, que és molta tendència, o un d'aquests fins i tot de borreguillo, si el vols portar per anar a treballar, amb uns estiletos, que també queda molt bonic. La combinació, per mi, una de les combinacions guanyadores amb el tema d'anar a treballar és el pantaló de cuir amb l'estileto negre o, per exemple, un color així més aviat bordeus i la camisa blanca. Moníssim.
Uh-huh. O sigui, apte, eh? Per oficina també, que a vegades potser tenim la idea que és una cosa més informal. No, li pots donar un toc també més,
sí,
més formal.
Sí, més formal. Uh-huh. Fins i tot el pots arribar a combinar amb americanes de vellut, que també, mira, com que hi ha un contrast molt gran de o sigui, en vez de ficar-les amb una americana més aviat de crep o de raso, que potser t'arregla més, doncs jo ho ficaria amb una de vellut, que el contrast de tela és més gran, o fins i tot de llaneta, que també es porta molt i també quedaria molt bonic.
També suposo que és una qüestió de, al jugar amb els teixits, no? D'aportar-hi una mica de calidesa, no? Perquè el cuir té aquest punt una mica fred, pot
ser,
no? I hem de jugar aportant aquest, doncs això, un jersei de llana o el vellut, no? Que aporten aquest punt càlid,
sí, diguéssim. D'hivern. Després també fins i tot m'agrada combinar-lo amb el coll alt. Uh-huh. Que aquest any també es torna a portar molt, sí, el tema del coll alt.
I jerseis molt grans, no?
Sí, sí, per això, o sigui, un coll alt amb un oversize trobo que és xulíssim. I no tinguem por si és un negre, perquè jo el pantaló de pell el prefereixo un negre.
Ai, mira, t'ho anava a preguntar. Ha de ser negre, sí o sí?
Jo sí, jo el prefereixo un negre, la veritat. Però el podem combinar, per exemple, amb eixos de dalt, amb blanquets, que ja et dic, com que fem aquesta combinació de teixits per donar-li, com dius tu, un toc més de calidesa, doncs podem jugar també amb el tema del jersei més claret el més claret que hi ha al mercat, que són beixos, torradets, blanquets, amb coll alt, que també queden, sí, mm-hmm, que també queden molt bonics.
Anem a la versió més de nit, Aleida, si no ens quedaré sense temps.
Després, més la de nit seria, doncs, com bé comentat, amb un abriguet més així, més de pèl, ara per aquestes festes, que ja comencem època de festes, a partir del pont, com si diguéssiu, pas d'empresa, etcètera.
Jo ja tinc una agenda.
Sí, no? Se't col·lapsa. Oh. Sí, nosaltres fa un mes que ens van dir, quan teníem el sopar d'empresa, i no m'ho vaig apuntar i no me'n recordo, perdoneu, ho hauré de tornar a preguntar. Doncs, total, se'm va deixar el pòstic, què vols que t'hi digui? Doncs, combinat també, per exemple, amb una bloseta d'aquestes semitransparents, que continuen molt portant-se les transparències per la nit, o una miqueta d'encaix, però només l'encaix, aquesta vegada, només amb el que és la puntilla. O sigui, la puntilla del final del jersei, no tot d'encaix. O sigui, si és una mica de transparència, vale, però el tema de la puntilla només a la part del remates, com si diguéssim.
Vigilem, en aquest cas. També que la línia aquí és molt fina, sí, com dèiem l'altre dia amb el maquillatge, sí, s'ha de vigilar.
Un pantaló de pell queda bé sempre, s'ha portat sempre i es portarà sempre. L'únic que amb el tema de masculí ja és una miqueta més l'estil de l'home. Òbviament que si ets així super moderno, que t'agrada, te'l ficaràs, et quedarà genial amb unes sabates tipus Oxford, quedarà molt xulo, i una camisa o fins i tot amb un jerseiet tal combinat com la dona. Més aviat de punt gruixut el faria jo per ells. Sí, se'ls poden posar perfectament, però ja et dic, és un punt bastant, bastant atrevit per ells.
Bueno, s'ha de provar, uh-huh, s'ha de provar. Abans de descartar, provem-ho. Ricard, que ens coneixes.
Pues el que dic, et poses davant del mirall i veus.
I tu proves, i demanes opinió
sí,
a la
poses, Leida. Et mires i t'ho treus. Però...
Ja, jo la tinc al número d'emergència, no? Quan és una peça d'aquestes una mica arriscades, fas la foto i li envies. Li dius a Leida, això sí o no?
Sí, sí, la veritat és que és molt eficaç.
El telèfon de
l'esperança. Comença a complicar la vida el WhatsApp, eh?
Ai,
sí, ja ho pots dir, ja.
Doncs, escolta, Aleida, se'ns acaba el temps. Mil gràcies, una setmana més.
Espera,
tenir-te
que ens has
aquí.
La dada.
Molt bé, mira que m'ha fet la senyal, eh?
No, t'ho tinc apuntat a la mà, jo.
M'ha fet la senyal, Aleida, ja se me'n tornava a anar. Clar. Doncs mira, va de pantalons,
ai,
la cosa avui.
Veus que bé?
Què us semblaria si ara arriben i us diuen prohibit portar pantalons? Què?
Ai, doncs a mi sí, em sentaria bastant malament, la veritat.
A mi em complica l'existència una barbaritat.
A mi també me la complica.
A tu també? Sí. Doncs els romans van prohibir l'ús de pantalons durant més de 400 anys.
400?
Ostres.
Sí, per què? Doncs perquè associaven dur pantalons als bàrbars, i ells consideraven que els ciutadans de l'imperi no podien rebaixar-se al nivell dels bàrbars. Per tant, van dir sí, prohibits els pantalons.
Quina mania d'obligar la gent a fer una cosa o l'altra.
Túnica. Eh? Sí. Amb el fred ara a l'hivern, amb túnica, quin fred.
Sí, no?
No? Millor uns pantalons, encara que sigui a sota, per uns pantalons, no?
Sí, perquè les mitges no existien.
Clar. Ja te'ls pots posar de cuir o del que vulguis, però pantalons, que així vas, no?
Sí, sí.
Doncs ja la teniu. Més de 400 anys. Mira. Sort que es va acabar la prohibició. Sí. Si no, no sé què faríem.
Home, la veritat és que sí. Uf, ai, doncs m'agafa sí. només el sí. refredor aquest.
Sí, perquè aquí a Tarragona hauríem patit.
Bueno, i allà de la Lleida. No, que ric ara aquí dalt a Lleida.
Aquí, tremendo.
Imagina't.
Que clar, que aquí hi ha aquests dos o tres mesos que bueno...
Sí, teniu un
poca faldilla ja, eh?
Poca faldilla, sí. poca faldilla. Doncs ara sí, Aleida Martí, gràcies, que tinguis molt bona setmana. La setmana vinent, abans de marxar de pont aquí, eh?
Un petó.
Sí, que vagi
adeu.
Bé.
Aquí estaré, adeu.
Adeu, Ricard, tu també, eh? Ens veiem, bueno, ens parlem demà. Tu i jo no ens veiem gaire.
No, no, però ens escoltem.
Però ens escoltem cada dia. Que
fins
vagi
demà.
Bé.
Adeu.
Así que has estado 10 años aislado estudiando una tribu en el Amazonas, ¿no?
Sí. ¿Y tú, alguna novedad?
Pues que tengo con Línea Directa un pedazo de seguro a un precio que no te lo crees. ¿Qué te parece?
Madre mía, ¿llegas tan tarde?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En 1919, España se consagró al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Ahora, al cumplirse el centenario de la consagración, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que comenzará el 2 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de gracia. Ven al Cerro de los Ángeles. Para más información puedes visitar corazondecristo.org.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en mafre.es.
Un experimento saboteado.
¿A quién puede interesarle esa tecnología? Limpia, barata y en abundancia. ¿A quién no?
Los únicos supervivientes son los únicos sospechosos.
Nos busca una trampa.
Reacción en cadena.
Su experimento ha escapado oscuro.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Controlamos la sanidad del ganado. Combatimos las enfermedades que pueden transmitirte los animales. Inspeccionamos los alimentos que consumes. Protegemos el bienestar de tus mascotas. Así cuidamos de ti las veterinarias y los veterinarios. Porque vigilando la salud animal, protegemos tu salud. Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos, porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Té problemes amb els bancs, inversions del Banc Popular, clàusula sol i despeses hipotecàries? A Gonzalo Abogados li podem donar una solució. Es troba en situació econòmica greu? Li oferim una segona oportunitat legal. Ha pagat una plusvàlua excessiva? És possible que la quota sigui incorrecta. Val més prevenir que curar. Experiència i qualitat al seu servei. Gonzalo Abogados, Avinguda Blondel 11, Lleida, telèfon 973 27 27 99. La seva consulta serà gratuïta.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
¿Llevas 365 días esperando? ¿Preparado? Ven a Portolés. Durante muy pocos días, precios Black Friday. Descuentos especiales en coches nuevos, seminuevos y de ocasión. Hasta un 35% de descuento. En Portolés, concesionario oficial Jaguar Land Rover. En Avinguda Alcalde Rovira Roura 68, Lleida. Y recuerda, no cerramos al mediodía. Portolés, Black Friday Portolés. A la CR Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La CR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs sapa que en tenim quatre, pràcticament quatre i mig per sobre de dos quarts de dues. Dimarts 27 de novembre del 2018, hores d'ara amb 14 graus a la ciutat de Lleida i amb l'estudi número 1 de COPE Lleida ple fins a dalt. Avui està amb nosaltres el Joan Vilella des del Partit Popular. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
I retrobat, ben retrobat, Joan?
Moltes gràcies, i ja ho saps, jo contentíssim de vindre amb vosaltres i de compartir aquest rato de tertúlia amb els companys.
T'han de deixar venir més, perquè quasi hem passat de la cita mensual a la cita bimensual amb tu,
Això és que dec fer poca bonda. Deu ser això, que dec fer poca bonda.
Potser sí que fa veu de l'home romàntic.
Que sí?
Sí, clar.
Però, Carmen, però què dius?
Que no escolta, bueno, la Gemma Casal de la Crida CUP, què tal, Gemma? Bon dia.
Molt bon dia.
Tu, Gemma, ho sabies, del passat radiofònic del Joan Vilella?
No, jo he arribat aquí a l'estudi, estava en ple revival i m'he quedat tota sorpresa.
És que el Joan és una
ara
figura.
Ara he entès això de postillar algunes frases. Sí. Això deu vindre a la ràdio. Sí.
Carme Cullera, del PDeCAT Junior. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Carme Valls, del PSC. Carme, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Núria Marín, d'Esquerra Republicana. Bon dia, Núria.
Bon dia.
I José María Córdoba, de Ciutadans. Bon dia, José María.
Hola, molt bon dia.
Pues sí, avui majoria femenina.
Sí.
Últimament sí. També, no?
Sí. Aquell dia l'Osorio sol.
Sí, estava sol.
Bueno, estava el José Luis Sol, és veritat.
Sí, també.
Escolteu una cosa, avui és el Dia Internacional a Espanya del Professor. Recordeu...
Núria Marín.
Recordeu...
Felicitats, Núria.
Però ara us ho pregunto com a exalumnes. Recordeu la figura d'algun professor o professora que us hagi marcat?
Jo sí, molt.
Sí, i tant.
Sí? A veure.
Jo també.
Us ho dic, perquè jo en tinc un claríssim, i l'he compartit, i m'ha trucat una oient emocionada, i quasi bé m'ha fet emocionar a mi, la Maria Dolors, que l'aprofito per saludar, perquè és veritat que era un professor, el Joan Gimbert, de la Politècnica de la Universitat de Lleida, que era un professor magnífic, que per desgràcia ens va deixar fa uns anys. Però hi ha gent que li costa, i jo dic, jo sí que tinc claríssim quin va ser el meu millor professor.
Sí, jo també.
Ah, no, jo pensava que vale. Pensava que deies, si recordeu algun professor, tant en positiu com...
Bueno,
com,
no, a veure, si vols...
Com no tan positiu,
diguem-ne. En positiu, jo prefereixo.
Jo en els dos, en positiu i en negatiu.
Sí. Jo recordo un professor, Jonael Giligalla, recordo un professor que es deia Alfonso Ruiz, que era professor d'Història de l'Art, que era el primer professor que ens va portar algo i ens feia... Bueno, recordeu aquells debats que se feien abans a la nit, fins a les 4 del matí, les 5 del... I ell el dia següent volia parlar del debat, no? I va ser d'aquests professors que te marquen la vida perquè veies que darrere hi havia algo més, no? O sigui, que l'ensenyament realment era... Bueno, per a mi va ser una persona molt especial. Mm-hmm. Sí.
Jo vull recordar el pas de l'Àngels Santa com a professora... al Joan Oró, que jo anava al Joan Oró, i realment, bueno, jo la llengua francesa ja m'agradava, però realment era una professora excepcional, i conto que molts alumnes els hi va despertar el cuquet, no només per la llengua, sinó per tota la cultura francesa, amb Simone de Beauvoir inclosa, i tota la càrrega que això comporta, i per tant, sí, li agraeixo profundament.
I que important és la figura del el o la professora, el professor o la professora, juntament amb l'educació, que cada vegada que hi ha algun problema ens diem, aviam, s'ha de solucionar avui en dia, però s'ha de treballar des de l'escola i l'educació. Qui ho treballa és el mestre, al final. Vull dir que és important la figura del mestre, per això m'agradava que recordéssim, perquè sempre acabes recordant, doncs jo sí, vaig tenir una persona que em va marcar, no?
Jo com a professora voldria dir una cosa només, que és cert que nosaltres hem de treballar moltes coses, però també és cert que si nosaltres treballem moltes coses d'una determinada manera i després a casa no es treballen, el que diu sempre, el que preval és el que diu el pare i la mare.
Sí, però
el mestre
això s'ha de treballar conjuntament amb les famílies.
Aquí està. Jo sempre dic que moltes coses s'haurien de treballar potser en una escola de pares. perquè n'essem tots a una, no? Perquè és que si no, llavors aquí hi ha un decalatge que no funciona.
Però ha canviat l'ensenyança nostra, l'ensenyança actual, eh?
Ah, sí, tant sí, de jo vaig anar a lo que es deia popularment les monges.
Com exactament, sí. Bueno, jo també, eh?
Bueno, però això ho parlàvem també l'altre dia, no? El tema aquest de l'educació i aquesta educació que hi havia abans, que era una educació col·lectiva on podia participar tothom. O sigui, jo recordo baixar baix al carrer i que la gent participava de la meva educació, i si algú me deia això no es pot fer.
Sí, era, hi havia gent que et renyava.
Bueno, i ara això s'ha perdut, no? De menguar que tu renyis amb un nen que no...
Exacte.
Però que això s'hauria de recuperar, aquesta educació
col·lectiva. Abans, quan eren petits, estaven molt al carrer i allí participaven tothom, a l'educació, veïns, veïnes, los grans, los no tan grans, etcètera.
Ens han passat una mica de frenada amb els nens, eh? Perquè sembla que tinguin raó de tot, que no se'ls pot dir res, perquè ojo això, que no els traumem, que no no sé què, hi ha un
jo
límit.
Jo crec que ara, que ell ha tret el tema de l'educació, sí que hi ha un tema important i que crec que aquí haurem de treballar molt, que és aquest tema dels menors no acompanyats, que serà un problema, sobretot un problema educacional, perquè aquesta gent sí que no tenen darrere...
No serà, ja ho és.
Jo em reafirmo que els que tenen a darrere tampoc és garantia de res.
Abans que em tragueu més temes, Gemma...
Bueno, jo volia dir que, bueno, a mi també hi ha professors que m'han marcat més a l'acadèmia que a l'educació uns quants, vull dir, però també hi ha hagut algun professor que jo voldria destacar, que és igual, que ja aquesta persona
si és perquè ho sap.
No. Vull dir que tant a l'institut com a l'escola sempre hi ha algú que et marque en positiu, perquè sap escoltar i sap atendre necessitats i sap educar perquè té capacitat pedagògica, que això no sempre és així. Però, bueno, la figura del professor jo crec que no només s'ha de valorar en tant que la feina que fa, sinó que s'ha de valorar posant els recursos necessaris perquè hi pugui haver una educació de qualitat, i això és el que no tenim en aquest país des de fa molts anys. Llavors, per molts esforços que faci el professorat, si els recursos no són els adequats i si no contemplem que les escoles han de ser escoles diverses, plurals, laiques i públiques, no ho tindrem, no ho tindrem. I llavors, aquí al mig, en tota aquesta voràgine, hi ha unes víctimes de l'educació, que són els infants i és la nostra pròpia societat, i unes altres, que és el professorat, per haver de fer doncs, segons quines coses, i per això el professorat ara va a la vaga, també. Cal recordar, crec que és aquest dijous, passat demà. Hi ha una vaga convocada, i no és perquè sí, és perquè ens hem de prendre molt seriosament l'educació, i l'hem de posar a primera línia. No tenim futur si no invertim realment en educació.
Mm-hmm. Joan.
A veure, jo...
De manera breu,
Sí, no, jo tinc records de molts bons professors a la meva etapa aquí a Lleida. No vull mencionar ningú en concret, però tinc records de molts bons professors, i concretament, sense dir el nom, sí que em va quedar una frase que em diuen sempre, em diuen... Juan, nada es blanco ni nada es negro. Todo depende del color del cristal con que se mira. I és una gran...
Això també ho diuen els monges.
Ens ho han dit a tots.
I és una gran veritat, i era un gran professor, aquesta
en català,
persona... Concretament, la frase és més sonant en castellà, i per tant ho diem en castellà, però el professor era català no parlant, i la diem en castellà. I com que jo no tinc problema de parlar ni català ni castellà, doncs ho he dit...
Perquè l'ensenyament era obligatòriament en castellà.
Estudiàvem en català, en castellà i en francès, almenys a la
la meva època no,
Concretament aquest professor, si no recordo malament, no sé si tota la classe, però bona part de la classe la feia en català. Però la frase aquesta, la diem en castellà. La reprodueixo. Pel meu pas per la facultat, aquí sí que ho diré, perquè suposo que no ens està escoltant perquè és de Barcelona, un professor que recordo el meu pas per la facultat amb molt de carinyo és el Pérez de Rozas. Pérez de Rozas és un professor que em va deixar empremta perquè tenia una manera molt peculiar d'ensenyar les coses, molt professional i molt didàctica, no? I aleshores...
De nom Emilio, no?
Mani?
El germà,
sí.
No, perquè jo l'Emilio sé que el conec, el germà.
No, era el germà, i a més a mi ens ensenyava d'una manera molt pràctica, no? I és una cosa que a mi em va quedar i em va ensenyar molt, no? I per lo tant, des d'aquest punt de vista, pues, jo l'agraïment a moltíssims professors, a moltíssims professors, no?
José María.
Sí. Yo tengo dos recuerdos, de un profesor y una profesora. Yo recuerdo al profesor don Teodoro, Dios lo tenga en su gloria. Este hombre, estamos hablando de una persona profranquista, pero total. Estamos hablando de la época del último, del final del franquismo. Este hombre nos escribía en la pared que las letras con sangre entran. Y recuerdo, bueno, no tengo muy buenos recuerdos de aquella época. De hecho, terminé su curso casi sin saber ni leer ni escribir. Pues porque, bueno, por lo que las razones que sea, hay veces que les caías bien a un profesor y todo era mimos, y si le caías mal todo eran hostias, con perdón, porque es lo que venía. Pero también recuerdo a la señorita doña Carmen, que me cogió después al año siguiente, y gracias a ella le tengo que agradecer que me enseñara a escribir, a leer y casi a ser la persona que soy. Uh-huh. O sea, estamos hablando de que fue una temporada, una época buena y una época mala. Y si aprendí algo es que no es bueno, no es bueno que la política entre dentro de las aulas, es muy importante.
Gemma.
Bueno, jo era per posar una mica de llum, gràcies al Google, sobre el tema de la frase de la...
De todo blanco, de
según el color del que salta, que se mira.
La frase almenys diu, és bona, que diu que, no, que els extremismes no són bons.
No, jo
els
crec...
Els extrems.
Jo entenc d'una altra manera, però és igual. Ve d'un poema del Ramon de Campoamor que es diu Les dos linternes, de la seva obra Les Dolores, i com és en castellà un poema, entenc jo que es repetís en castellà perquè és un autor de finals del segle XIX i per tant qui ho reproduïa probablement havia llegit i estudiat el Ramon de Campoamor.
Molt bé. Bueno,
molt bé, Gemma.
Gràcies.
El Google.
Escolteu, deixeu-me que canvi radicalment de tema. Ens queden 15 minuts. Aquest cap de setmana, concretament divendres i dissabte, hi ha el desè gran recapte que organitzen des del Banc dels Aliments. I suposo que davant d'aquesta activitat més o menys podrem estar tots d'acord amb matisos. El que sí que volia posar sobre la taula, i això és una cosa que de vegades et truquen oients i et pregunten i et diuen, escolta, digueu això, tracteu això, és fins a quin punt, és a dir, el Banc d'Aliments el que fa és recollir, fa de banc, de magatzem d'aliments. El Banc d'Aliments no reparteix a persones aliments, sinó que nodreix a diferents entitats que són les que al seu radi d'acció de cadascuna reparteixen aquests aliments. La pregunta o el tema sobre la taula és si això, tota aquesta feina, l'hauria d'estar fent un ajuntament obviant totes aquestes altres associacions, institucions, etc., o no. És a dir, és feina d'un ajuntament això o no? Dic l'ajuntament perquè al final és la institució més propera al ciutadà. Podríem parlar de diputacions i de generalitats i de govern central. Dic l'ajuntament justament perquè crec, i sempre ho heu dit, que és la més propera. És a dir, és feina de l'ajuntament. Quan hi ha una persona demanant pel carrer, li pots dir, escolti, miri, jo no et dono diners, però ves a l'ajuntament, que és la seva obligació ajudar-te?
Evidentment. Clar.
És que ja no hi hauria de ser aquesta persona demanant al carrer, però bueno, que hi aniríem el debat...
El Banc d'Aliments ha repartit aliments a través de les seves associacions a 25.300 persones a la província de Lleida. Vull dir que no parlem de 4, Gemma.
A veure...
Si voleu girem cap a la dreta o em demaneu torn, és igual, com vulgueu.
Això és un problema de pobresa estructural. I el Banc dels Aliments, el qual fa una enorme feina, no? Està reproduint un sistema caritatiu de donació que, a més, malauradament, no pot apropar a la gent una alimentació fresca, de qualitat i culturalment adaptada, no? I això és un problema molt greu. Estem fent caritat amb la fam de la gent. I la pobresa, quan és estructural, es necessiten mesures d'impacte i mesures directes. Llavors, els serveis socials, malauradament, els tenim molt paupèrrims en aquest país i en aquesta ciutat, moltíssim, i estan molt menys tinguts. Llavors, la pobresa, ningú surt de la pobresa perquè et donguin una ampolla d'oli i una... Per més bona voluntat que hi hagi al darrere, això és una feina que s'ha de fer i s'ha de fer des de les administracions perquè s'ha d'atacar la pobresa. I el que no pot ser és que els serveis socials hagin acabat tots privatitzats, externalitzats, i que hagin de recaure sobre entitats del tercer sector. Perquè aquestes entitats del tercer sector, jo us poso un exemple, com pot ser que un centre d'acollida per dones en situació de violència hagi d'anar a buscar el menjar al Banc dels Aliments? O sigui, com pot ser que un centre que és públic o que hauria de ser públic, en aquest cas està privatitzat, per poder mantenir la seva infraestructura, hagi d'anar a buscar aquells aliments que són donació per caritat per alimentar a les dones o a un alberg o a la gent que estan atenent, perquè els serveis socials de la paeria o els de la Generalitat és igual, perquè aquí no se'n salve ningú, estan tan sota mínims, que el que fan és deixar de banda els propis serveis socials i que siguin les entitats del tercer sector que se n'ocupen. Això és un problema molt greu, perquè no són serveis de caritat, són serveis socials per a la transformació social i per atendre a les persones. Uh-huh. I les persones no estan al carrer demanant i estan passant gana per pròpia voluntat.
Joan.
A veure, la pregunta era si aquest és un treball o una tasca que tindria que fer l'Ajuntament de Lleida. En aquest cas, l'Ajuntament de Lleida, i que estem a Lleida. Home, evidentment que sí, però també hem de ser conscients que l'Ajuntament no arriba a tot arreu. L'Ajuntament no arriba a tot arreu, no? I, de fet, a veure, l'Ajuntament de Lleida té l'àrea de serveis socials d'atenció a les persones, que jo crec que està fent un treball correcte. Està fent un treball correcte. Jo conec moltes persones que han anat als serveis socials de l'Ajuntament, se'ls ha atès d'una manera correctíssima i se'ls ha donat una solució. Per tant, dius, l'Ajuntament podria fer més? Home, evidentment. Però què està fent? Sí, i això crec que no es pot negar des de l'àrea de serveis socials de la paeria. Jo crec que s'està ajudant a tota la gent que truca a la porta i si els hi dona una solució al problema que puguin tenir, o si més no, almenys s'intenta donar-li una solució. Un altre departament de l'Ajuntament, en aquest cas una empresa municipal, com és l'Empresa Municipal d'Urbanisme, a nivell de serveis socials, a nivell d'oficina local d'habitatge, també està fent un treball, per mi, molt bo. Està fent un treball molt bo i està donant habitatge a persones desonades, a persones que no poden mantenir un habitatge, i està ajudant a moltíssima gent de Lleida en aquest sentit. Per tant, des de l'Ajuntament de Lleida, jo crec que sí, que s'està treballant, que potser es podria fer més, també, però jo crec que s'està fent un bon treball a nivell de serveis socials i a nivell d'oficina local d'habitatge. Però també s'ha de dir que sort en tenim també d'aquestes entitats, Banc d'Aliments, Càritas, Arrels, Fundació Jericó, que fan un treball també excel·lent i arriben allà on no pot arribar l'Ajuntament. I entre tots aquí el que s'ha d'intentar és ajudar a quantes més famílies sigui possible, famílies vulnerables que ho necessiten. Jo penso que aquesta és la tasca que s'ha de fer.
José María.
Primero felicitar a la estupenda labor que se hace tanto a Rails como hace Banco de Alimentos como otras asociaciones dedicadas a ayudar a estas personas que pues por circunstancias de la vida no llegan a final de mes y necesitan materia prima de primera necesidad como es el alimento. Pero yo, dicho esto, de verdad, yo es que no sé si habéis ido alguna vez con una persona de estas personas que van a recoger los alimentos al banco de alimentos, para la redundancia. Yo he ido, yo he estado un par de veces, he ayudado a una amiga mía a ir a recoger estos alimentos. De verdad, yo sinceramente, yo creo que se podría dignificar muchísimo más. Es que yo no digo de terminar con el banco de alimentos, que ya te digo que me parece que está haciendo labor, pero yo creo que hay otros sistemas, habría otros sistemas para poder dignificar esto. Lo que no puede ser es que toda una persona una vez al mes le des una lista de lo que se va a comer durante todo el mes. Yo a esta persona le he ayudado, luego llegas a casa y te encuentras que tiene el armario lleno de lentejas con 50, 60 paquetes de lentejas, 25 o 30 de garbanzos y demás. La idea es buena, está bien para el que verdaderamente lo necesite, pero yo creo que habría que cambiarlo. En otros ayuntamientos hay otros sistemas.
Núria Mar.
Sí, a veure, estan subscrivint tot el que ha dit la Gemma Casal. Només afegiria que si la pobresa és estructural, vol dir que la solució ha de venir també estructural. I, per tant, tota aquesta gent que no té recursos perquè o bé no té feina o bé se li paguen salaris ínfims. I el problema és aquest, perquè ningú, tothom vol el seu projecte de vida i tothom vol treballar. I jo no estic d'acord amb segons quines apreciacions, que no dic que s'hagin fet aquí, però que de vegades es fan, de que la gent no vol treballar i viu del subsidi, no hi estic gent d'acord. La gent vol treballar i vol poder fer el seu projecte de vida. I si no ens n'adonem de que aquest sistema que tenim econòmic ens està abocant als treballadors pobres i no ho canviem, doncs això, aquest problema, en lloc de disminuir, el que farà és incrementar-se. I respecte a l'àrea de serveis socials, l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament hauria de ser per garantir els drets de les persones, per garantir els drets de les persones i no està enfocat amb aquesta, com ha dit la Gemma, amb aquesta actitud més aviat de caritat cristiana, que em sembla molt bé, que el que vulgui fer caritat cristiana que la faci a nivell individual, però com a institució no al lugar. Vull dir, s'ha d'abordar des del punt de, des d'aquest punt de vista. I només un apunt, la pobresa cada vegada més s'està feminitzant, i si no ens n'adonem i no ho treballem també des de que, o sobretot, no també, sinó sobretot des de que punt de vista, doncs afegirem encara un altre xacre a les dones, que prou portes xacres a carreja, no? I respecte a l'EMU, i acabo molt telemàticament, si l'EMU el que fa és d'oficina de gestió de pisos socials, doncs no cal que ho faci, perquè a última hora és l'Ajuntament el que injecte diners a l'EMU. Per tant, ens podríem estalviar aquest intermediari i que ho fes directament l'Ajuntament.
Carme Valls.
Bueno, evidentment, de tot el que, parlar de la pobresa i parlar de la gent sempre fa una mica de mal, no? Llavors, la pregunta és l'Ajuntament qui se n'hauria d'encarregar? Bueno, està clar que algú se n'ha d'encarregar, no? Jo estic en contra, no en contra radical, evidentment, d'aquestes institucions que ajuden, però no són la solució. Segurament la solució passaria per l'Ajuntament, o passaria per la Generalitat, o passaria per les institucions. I, bueno, dius, la feina que fa el Banc d'Aliments és una feina que, desgraciadament, s'ha de fer. Què més voldríem que no calgués que es fes perquè hi ha algú que se n'encarregui, no? Jo el que estic completament d'acord amb la Núria és amb el tema de que el que avui potser més mal fa és que aquesta pobresa que va increscendo i que segurament no sabem comparar-la ni jo no crec que vagi a millor, sinó a pitjor, no?
Bueno, segons les dades del Banc d'Aliments, parlem d'una cronificació ja. Almenys no va pujant, però tampoc baixa.
És que és el sistema.
És el problema.
Aquest és el problema.
És el sistema.
Però que aquesta pobresa sempre vagi a parar al mateix lloc, no? Que són els infants i les dones. Jo, clar, dius, i això com ho parem, no? Què podem fer? El Banc d'Aliments segur que no és la solució, ni Càritas.
No rescatant els bancs, per exemple, no ho sé, segur, és una idea, segur, no rescatant segur. Els bancs, per exemple. Segur. Clar, que ja diuen que no ho tornaran. Va, molt bé. Pues sí, molt bé. Sí.
Carme.
Bueno, jo en primer lloc també...
L'altra Carme, vaja.
Sí, la Carme Culleré. En primer lloc, felicitar aquestes entitats. És evident
Carme que... Culleré per los amigos.
Sí.
Tenim molt poc
a temps, sisplau. A todos i para todos.
Sí.
I, no, bueno, felicitar aquestes entitats que fan tota aquesta tasca, que és molt lloable i entenc que és necessària. L'Ajuntament, que la podria fer, jo no sé si tindria el ressò social que té fent-ho aquestes entitats. Jo no sé si l'Ajuntament fos capaç de distribuir diferent personal, de mobilitzar tanta gent, etcètera, etcètera, pels supermercats, pels més grans, més petits, etcètera, etcètera. Després també hi ha el tema d'aliments, però també el tema de roba, etcètera. Vull dir que a darrere hi ha molta més feina.
No, correcte, entenc que qui no té per menjar no té per d'altres coses. Però vull dir que toquem el tema de l'alimentació avui,
no,
però...
Jo el que vull dir és que l'Ajuntament seria capaç de tindre una botiga per recaptar roba o un lloc perquè la gent anés a portar roba. És que, clar, aquí es necessita una infraestructura que jo sí que fer volar coloms els podem fer volar coloms, i que l'Ajuntament, pues, si tingués molt personal, potser ho podria fer, però jo no sé si realment ho ha descentralitzat tot l'Ajuntament. Per tant, jo crec que aquestes entitats fan una bona
feina. Que no sigui una qüestió d'estat, i aquí poso tots, poso
no serà,
com a
no
estat la Generalitat,
no serà,
i
ja està vist que
pues,
no serà,
fins que no sigui una qüestió d'estat, no...
No ho serà,
doncs,
perquè...
Si no arriba a ser una solució d'estat, no hi haurà solució d'estat. A nivell de Twitter, ara ja, de Twitter, vull dir, 140 caràcters, que ens queda poc temps, Gemma, que m'ha demanat la paraula, demaneu el torn, sisplau.
Bueno, aquí preguntaven que sí que es pot fer, doncs, que pregunti el PSC, doncs, polítiques des del socialisme, i jo dir-li a la Carme Culleré que no es tracta d'anar a demanar aliments a la gent, es tracta de fer polítiques...
No.
Es tracta de fer polítiques socials.
Jo només he dit que si fos capaç l'Ajuntament de mobilitzar...
És que no hem d'anar a buscar aliments. No es tracta d'anar a buscar aliments.
Ha de fer una altra cosa.
Ha de fer una altra cosa, de fer polítiques socials. I que els treballadors socials de l'Ajuntament, que fan una gran feina, estan saturadíssims. Estan supersaturats perquè no tenen recursos que els emparin al darrere per donar amb aquesta gent. I les entitats del tercer sector, que tots felicitem aquí, pregunteu-les algun dia. Estan sobrepassades i cansades que l'administració faci recaure sobre elles el que és una obligació de l'administració.
No, pues ara
imagina't... És que per final, és a dir, no sé, si aquestes associacions poden desaparèixer igual que han aparegut.
Igual.
I el problema no desapareix.
Evidentment.
Bueno, Bueno, però...
Potser hi haurà altres solucions.
Sí, no,
potser
però...
Potser llavors però, sí que les administracions poden filar l'agulla. No
sé. És que no es tracta...
Tal com dia la Gemma diu que els serveis socials de l'Ajuntament estan saturats, doncs ara imagina't...
10 segons, Joan,
no, ara imagina't que no hi hagués aquestes entitats que col·laboren.
Però capaç, l'Ajuntament que tracta tot això. En lloc d'invertir a l'EMU, s'inverteix en serveis socials. Això és una altra cosa. Això és una altra cosa, Gemma. Jo amb això estic potser d'acord amb tu.
I en creació de feina, i en creació de treball i en creació d'ocupació.
Per exemple, dius aquestes entitats...
La gent vol treballar.
Aquest dia, em sembla que va ser dijous...
Sous dignes.
Dimarts passat hi va haver el xup-xup solidari a benefici d'Arrels. Pues allà ens vam juntar... No sé si era,
parli amb Arrels.
No sé si era...
Sí.
No sé,
i comenta-li què va ser amb el consorci.
Bueno, a veure, deixeu-me parlar, carai.
Vull dir, Joan, et dono 5 segons, però 5,
No, però jo vull dir que aquestes entitats, dius, escolta, estan, desapareixeran, doncs no sé si desapareixeran, perquè depenen també de l'Església. Llavors, Arrels, dius, aquest dia hi va haver el xup-xup solidari, ja ens vam juntar 300 persones a escolta, benefici d'Arrels i es van recaptar una sèrie de diners.
Ara fora de micro ho acabem d'arreglar tot això. Joan Vilella, Gemma Casal, Carme Culleré, Carme Valls, Núria Marín i José María Córdoba, gràcies, bona setmana.
Gràcies.
I nosaltres ja anem directes cap a les dues. Seguim ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Demà puntuals, 12:20, aquí. Salut.